L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Doncs benvinguts i benvingudes a l'Ofici Educar. Som de nou a Reus, en directe, a la sala d'actes del Centre de Lectura de Reus. Un plaer i un privilegi amb els 5 instituts que heu participat en el projecte de recerca, creació i servei del Departament d'Educació. Recordem que és un projecte perquè gaudiu, perquè descobriu i perquè feu ràdio. I que avui tenim la sort de poder culminar amb un projecte amb els vostres representants.
Asier Álvarez, de l'INS Josep Tapiró, de Reus. Èric Balaguer, de l'INS Vilafranca 2, de Vilafranca del Penedès. Yaisa Rojas, de l'INS Puig i Ferreter, de la Selva del Camp. Valentina Borràs, de l'IE Daniel Magraner, de Jesús, a Tortosa. I Berta Mena i Gabriela Rico, de l'INS Carles Vallbona, de Granollers.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui aquest especial Ofici d'Educar des de Reus, la pregunta que ens fem avui és una pregunta sobre un món que us és molt proper a tots els joves, que és el món digital, també real pels joves? Aquesta és la pregunta que us farem a tots vosaltres i que d'alguna manera heu hagut d'anar responent a través d'un curs de ràdio que heu fet en els vostres centres. I avui un dels vostres representants és aquí amb nosaltres. Aquest és el punt de partida avui de l'Ofici d'Educar. Catalunya Ràdio, un temps de suplement. Per tant, començarem fent aquesta ronda entre els diferents representants, els diferents portaveus dels centres que heu assajat fer ràdio. I començarem per l'Èric Balaguer, de l'Institut Vilafranca 2, de Vilafranca del Penedès. Vosaltres, Èric, heu fet La Taula Periòdica, un magazín d'actualitat de Rebel Ràdio. Això ja potser ens diu, ens dona pistes de com sou. L'emissora de l'Institut Vilafranca 2, centrat en la influència de la tecnologia en la vida quotidiana. Ens parleu dels perills de les xarxes socials i de la publicitat enganyosa. Això és una cosa que ha sortit força en cadascun dels grups que heu fet aquests programes de ràdio. Vosaltres compreu per internet, molts de vosaltres? La pregunta que et faria és, ho feu? Us han estafat mai per internet? Com us protegiu? Èric, bon dia.
Bon dia. Nosaltres sí que comprem per internet, però sempre amb les millors proteccions, buscar adreces electròniques, botigues electròniques fiables i sobretot mirar les ressenyes i veure quan t'arriba, com t'arriba i preguntar als propers que també han comprat per allà.
Clar, la pregunta que jo em faig és, i quan us arriba, o sigui, no us passa que llavors heu de canviar moltes coses al comprar per internet?
Clar, si arriba malament o defectuós, s'ha de tornar. Llavors també és recomanable mirar que hi hagi l'opció de retornar quan has demanat alguna cosa.
Però vaja, tu et sents més còmode comprant per internet?
Depèn, si puc anar a la botiga, si la tinc a prop i hi és el que vull, prefereixo anar a la botiga.
De fet, sou diversos els centres que heu parlat d'això. Jo crec que, per tant, és un hàbit que després ho mirarem, però és un hàbit que entre vosaltres s'està arrelant força. Més coses que parleu al vostre programa, que a mi em va cridar l'atenció. No veu fer un programa, una secció sobre cotxes elèctrics versus cotxes de combustible? Clar, jo et diria, si tu t'haguessis de comprar un cotxe, com te'l compraries?
Ara, elèctric.
Ara, elèctric.
Pel planeta i tot això.
Què li passa al planeta?
Que és hi ha el canvi climàtic. I el de combustible contamina molt amb els gasos de CO2 i no pot ser ara.
Esteu preocupats? Tu que fas de portaveu del teu grup, esteu preocupats pel que està passant al planeta? Tot això, el canvi climàtic, dels combustibles fòssils, tot això us preocupa?
Sí, clar, perquè en un futur ens tocarà a nosaltres.
Us tocarà a vosaltres fer què?
Pues arreglar el que està desarreglat ara mateix.
I qui ho ha desarreglat, això?
Pues la gent que ara que pot fer alguna cosa no està fent res.
Ja. I qui són aquesta gent que podria fer alguna cosa i no fa res?
Pues els polítics, grans empreses i coses així.
Parleu i també reflexioneu sobre un tema que és d'actualitat, que és la intel·ligència artificial. I feu com una mena de secció. Quina és la vostra opinió sobre la intel·ligència artificial? Clar, ens ha de facilitar, en teoria, la vida, us facilita els treballs a l'Insti? És a dir, hi ha molta picaresca amb això, ara, amb la intel·ligència artificial? O creus que hi ha riscos o perills? Com ho veieu, això?
Riscos sempre n'hi ha, però com amb tot també. Llavors, la intel·ligència artificial sí que és veritat que facilita moltes coses i els treballs a l'institut, però també s'ha d'anar amb compte perquè si ens ho trobem massa fàcil, al final també sortirà malament.
Bueno, de fet, jo recordo que algú de vosaltres en el vostre programa deia ens fa ganduls.
Sí.
I dependents.
Clar.
Esclaus de la tecnologia.
Si ho utilitzes amb excés, sí que ens fa ganduls i dependents, perquè ens està fent la feina, no ho fem nosaltres.
Ja. Yeah. Que això d'una banda va bé, però de l'altra, clar, deixes d'espavilar-te.
Sí, exacte.
Mm-hmm. També ens parleu, ens expliqueu la història de dos dels creadors d'Instagram. Jo no la sabia, molt interessant, no? I de com ha crescut. El 2023, aquesta empresa ja té més de 2.000 milions d'usuaris registrats. Tela marinera. La cosa és, per què us agrada tant Instagram?
No sé, suposo que pots anar veient el dia a dia de les altres persones conegudes, les fotos i coses així. Però també depèn molt de la persona. Per exemple, hi ha gent...
Ja, però perdona, eh? Quina és la gràcia de veure el dia a dia de les altres persones?
No sé, persones curioses, tafaners, que tots són molt...
Bueno, sí, hi ha un grup que són els reis dels coti-cotis. Després ho parlarem. Però les tafaneries us agraden?
Sí.
Hey.
És algo que no sé per què interessa molt a la gent, també.
Per què creus que interessa tant? Veure com viuen els altres, quina roba porten, quines coses els agraden?
Pues no ho sé, suposo. Les curiositats de la resta de la gent són algo que interessa, potser perquè no som del tot segurs amb el que fem nosaltres i volem saber també el que fem amb les altres persones.
Ah, interessant. Una cosa que expliqueu són els reptes d'internet, els challenges, i n'hi ha un que és molt bèstia, la balena blava. Qui és això de la balena blava? Explica'ns-ho.
La balena blava és un repte que tracta, són 50 proves en 50 dies. El pots trobar fàcilment per xarxes socials, si el busques.
Uh-huh.
I el consisteix, doncs, són, els primers dies són proves fàcils, com...
Com, per exemple?
Desperta't a mitjanit o coses així,
uh-huh,
que no tenen gaire sentit.
Uh-huh.
I a mesura que va evolucionant es van convertint més difícils i més perilloses fins que l'última acaba sent suïcidar-te.
De fet, pel que jo vaig sentir en el vostre programa, tu has de fer aquestes proves sota una amenaça de... Que què faran?
Amenacen la teva família, perquè abans de començar poses les teves dades, la teva família, la teva adreça, i et demanen moltes coses i et poden localitzar amb això.
I en el vostre entorn hi ha algú que hagi fet aquesta prova? És a dir, tu com saps tot això? D'on ha sortit tot això? Perquè els coti-cotis corren i us ho expliqueu? Perquè algú hi ha entrat? Com ho sabeu, això?
Perquè ha sortit a molts diaris i a moltes telenotícies, això.
Ah, clar. No coneixeu a ningú que ho hagi entrat ni res?
No, això
surt
no.
A les notícies?
Sí.
Ah, sou bons periodistes, això vol dir... I jo et diria, tu què li diries a algú que hagi creat un repte com aquest que acaba dient als nanos que la prova més difícil és treure's la vida? Què li diries tu a qui ha creat això?
Pues que hauria de ser conscient que està fent mal a molta gent i no només les persones que s'acaben suïcidant, sinó al seu voltant, i que això hauria de ser il·legal, que no hauria d'estar permès.
Això és el que ens diu l'Èric Balaguer de l'Institut Vilafranca 2 de Vilafranca del Penedès. Jo us diria a tots... que ara que hem acabat de sentir l'Èric, li fem entre tots un aplaudiment. Què us sembla?
S'han de fer més visibles els problemes de salut mental dels adolescents. Joan Casas.
Doncs sí, s'han de fer més visibles els problemes de salut mental de tots a la societat. Avui som a l'Ofici d'Educar Catalunya Ràdio en temps de suplement. Fent-nos aquesta pregunta, el món digital també és real pels joves? Ho fem en el marc del projecte de recerca, creació i servei del Departament d'Educació i som a la sala d'actes del Centre de Lectura de Reus, que han tingut el goig d'acollir-nos avui en aquesta jornada. Seguim amb aquesta ruta per als treballs, els projectes de ràdio que han fet aquests joves. Ara ens centrem amb la Valentina Borràs, de l'Institut Escola Daniel Mangraner, de Jesús, Tortosa. No estem bojos, som adolescents. Aquest és el lema del vostre programa. Alumnes de tercer d'ESO, parlant-nos de com afecta la salut mental als adolescents. Al programa ens parleu de com afecta la sexualitat a la salut mental i dels perills del consum del porno, i també trenqueu tabús i es pregunteu si un jove consumidor de porno és un potencial addicte. Atenció, Valentina, moltes coses, eh? Per començar, a vosaltres què us enganxa, no? Vosaltres dediqueu un espai a les addiccions. De fet, en un dels moments, una infermera, la Míriam Pérez, diu que les addiccions us afecten més als adolescents perquè esteu en ple desenvolupament neuronal. Per tant, alerta, sou més susceptibles, no? Què us enganxa a vosaltres, va?
Crec que el que primer ens enganxa és el telèfon. El fet de tindre una pantalla, de poder accedir a tot el que vulguem en 5 segons, ens provoca curiositat i ganes de saber més. Per això podem estar hores i hores. Passes d'una aplicació a una altra, busques, escoltes música, fas tot en un segon.
I ets conscient d'aquest m'hi passo hores i hores? Que clar, això seria una mica com una addicció, no? Sí? Sí, i quan ets conscient, què dius? Hòstia, ja m'ha tornat a passar això. O no?
Bé, crec que és una sensació...
O no te n'adones perquè ja ha passat les hores i...
És una sensació que quan estàs mirant el mòbil no ets conscient de les hores que portes mirant-lo, però quan te'n vols donar compte, quan vols mirar el tiempo de uso o veus... És... Què faig tantes hores? Què m'enganxa d'aquí? És una pregunta que en el meu grup mos han preguntat bastant.
Val, i què t'enganxa? Va, digue'ns-ho, perquè si ja ho heu parlat...
Totes les aplicacions, tot és el que he dit abans, el fet de poder estar tantes hores buscant, sabent, escoltant... Ah,
com allò que dèiem de la curiositat de veure la vida dels altres, no? Mm. Que això agrada molt, assegut a casa, te n'enteres de la vida dels altres, com amb vestits, que els agrada, que no...
Sí, diria que sí.
És com mirar el món per un forat. I clar, això sempre ens ha agradat, no? Hi ha un forat amb una porta i pots veure què passa a l'altra banda i els altres no et veuen, no?
Sí, és... sí... Suposo que a la nostra generació ens agrada saber què estan fent els demés en tot moment, o des d'esta curiositat. Mm-hmm.
Més coses. Relacionat una mica aquí, no? Vosaltres heu treballat el tema del porno, no? Vau entrevistar alumnes d'ESO i la majoria us van dir que la pornografia està bé, que és una feina digna, que no els fa res que la gent la miri i que és molt fàcil entrar-hi, accedir-hi, no? De fet, parleu de alguns casos de noies que entren al món del porno quan fugien de casa seva o buscaven omplir un buit, no? O per necessitats econòmiques. La pregunta que, clar, jo et faig de portaveu a tu, no? Però la pregunta que jo us faria és, heu mirat o mireu porno alguna vegada? I quina és la vostra opinió sobre el porno? Clar, ara tu somrius i dius, ara, quina pregunta més compromesa que m'acaben de fer.
A veure, en el meu cas, és els típics grups de WhatsApp, sobretot els de classe, també stickers. Porno són... No sé, jo els veig molt agressius, no? A veure, tinc clar que no tot el contingut és així d'agressiu i tan bèstia, però no sé, sempre em quedo en xoc. És una sensació rara.
Perquè el que vosaltres heu trobat és que no es troba tan malament, però en canvi heu entrevistat un mestre que deia darrere del porno hi ha extorsions, xantatges, i que és una versió del sexe i de l'amor que no són ni sanes ni reals, no? Llavors... Què penses tu, què penseu, perquè vosaltres heu treballat, què pot portar, i sobre les conseqüències n'heu parlat al vostre programa, què pot portar el fet de consumir porno, no? Això, en la meva sexualitat i en la meva manera de ser, com m'afecta això?
Et pot baixar l'autoestima, perquè primer que tot et compares, sobretot en cossos, et compares en els altres cossos, la sensació pot disminuir el teu plaer sexual, perquè el fet de veure a una persona que... en un simple acte disfruta tant i tu no, pues perquè al final és molt actuat tot, pues, no sé, ja et fa plantejar-te que potser algo dins teu no està bé. I això.
I digue'm una cosa, ara que estem tu i jo en confiança aquí soles, que no hi ha ningú aquí, t'agradaria que hi hagués un porno És a dir, pel·lícules en les que hi hagués sexo, afectivitat i que fos diferent? Poder consumir un producte que fos sobre sexualitat, perquè està clar que la sexualitat us agrada i us il·lustra sobre el que són les relacions afectives sexuals, que hi hagués intimitat però que fos diferent, que no sentissis que és agressiu ni antinatural.
A veure, suposo que estaria bé que hi hagués un equilibri entre porno que es pot veure en blanc, que és més proper, no? Més que et pots trobar.
Que tu puguis sentir que les teves relacions afectives sexuals s'assemblen amb això.
Sí.
Sí.
Sí, jo crec que hauria de llaure això, perquè és tot molt bèstia, molt animal, molt...
Ja. Abans, jo t'ho deia, i vosaltres ho expliqueu en el vostre programa, aquesta por a que algun dia, aquesta facilitat que hi ha, que diuen que es pot entrar en el porno, no? Que enviant unes fotos que pots acabar entrant en el món del porno. Aquesta por hi és?
Sí.
Sí?
Sí, jo crec que és una temor constant, el qual el fet de que en confiança pots enviar una foto però no saber què pot passar és una temor. I sí que des del primer moment pots pensar, bueno, si li tens confiança no ho hauria de fer, però és que no sé, mai se sap.
Però la realitat és que entre vosaltres, quan teniu, quan hi ha una parella, la gent envia fotografies, envia vídeos? És a dir, aquest intercanvi d'imatges íntimes i tot això passa?
Sí.
Sí.
Perquè jo crec que estimes tant a l'altra persona que penses que mai ho faria o mai faria res fora de lo que heu acordat en aquestes fotos o aquests vídeos, però la realitat és que no, que... Una vegada ho envies i no ho pots borrar.
Perquè sabeu de casos que han passat coses amb fotografies. Clar, la intel·ligència artificial permet això, no? Manipular una fotografia i que surti una persona despullada i no ho estava. Mm. I tot això, abans parlàvem de com protegir-se de tot això, no? Això, quan entreu, teniu aquesta por de ai, 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 què faran amb mi, què faran amb... o no? Mm. O hi ha una certa inconsciència? Pensa que avui el paraigua sota el que estem parlant és el món digital és també real. Clar, al final s'acaba barrejant tot, no? És allò... El que jo envio per xarxes, això pot algú fer-ho que arribi a tothom i que tothom sàpiga aquestes intimitats de mi?
A veure, és una temor que està, però a la vegada no està. Tipo, no estem pensant en tot moment en això i és una cosa que quan envies la foto no ho penses, però després sí que ho tornes a pensar bé i quan ho penses pues, te n'adones de que no ho has fet bé i comences a sobrepensar i et comences pues, a mitjar el cop.
Hem parlat del porno, hem parlat de l'addicció a les pantalles. Una altra de les coses que parleu és vosaltres, addiccions a les drogues i a l'alcohol. Quan sortiu, com us divertiu? Com us ho passeu bé? Com és el vostre temps d'oci? Es pot fer oci sense drogar-se o sense beure alcohol?
Sí, es pot. Jo crec que, per mi, el millor plan de tarda és sentar-me en un banc amb les meves amigues i menjar pipes i parlar. Però, òbviament, hi ha molta més gent que no. I sí que es pot trobar un equilibri, i és el que s'hauria de fer, però hi ha molta gent que, si no es droga o no consumeix alcohol, que ve ser el mateix, no es divertix, no és el mateix.
Mm-hmm. Parleu també de música. Un cantant que es diu Aka Pedro, un exalumne del vostre centre, en el vostre programa de ràdio.
Estoy harto de verme rodeado de peña, pa'l final estar solo si viene tormenta. Miro mi reloj, las horas pasan lentas, la vida es lo que pasa mientras tú te esperas.
Ens expliqueu que és un apassionat de la literatura i de llegir, que va començar fent batalles de freestyle. Per què us agrada el Aka Pedro? I per tota aquella gent que no hagi sentit a parlar mai d'aquest cantant, què diries d'ell?
Aka Pedro és un cantant del nostre poble, canta rap i bueno, sempre ha sigut una persona que molt propera, tant al centre com als demés. I el vam escollir per fer una entrevista perquè, com ja el coneixíem i creiem que ens pues, podria ajudar, el vam triar per això.
Valentina, tu t'agradaria ser famosa?
Com?
Famosa, famosa. Famosa, una cantant famosa, una actriu famosa. T'agradaria ser famosa?
Bueno, m'has pillat molt d'imprevist.
No? Oh, ja ho he fet expressament, de pillar-te d'imprevist.
A veure, pues, no ho sé, perquè per una altra part és el que hem parlat abans. La vida detrás d'una pantalla es pot manipular molt i ser un personatge públic no m'agradaria. En plan, després de veure com pateixen tota la gent de les redes socials o tots els famosos, pues...
Però si haguessis de ser famós en un àmbit de la teva vida, quin àmbit triaries? És a dir, podries ser famosa i ser una astronauta famosa, eh? Vull dir que es pot ser famosa en moltes coses. En quin àmbit t'agradaria ser famosa? Tenir èxit. No diguem ser famosa, diguem tenir èxit.
Amb el meu deport.
Amb el teu, quin és?
El ballet.
El ballet?
Sí.
Ah, explica'ns què fas. Va, breu, eh? Explica'ns què fas.
Ballet clàssic i ballet contemporani.
I t'agradaria ser famosa ballant?
Sí.
Com et sents quan balles? Va, digue'ns, quina és la sensació per tot el teu cos, el teu cap, la teva ment, la teva ànima, què sents?
Llibertat. Una forma d'expressió més. Hi ha gent, doncs, Acapedro, per exemple, canta, s'expressa en les cançons fent freestyle, doncs jo m'expresso ballant.
Doncs la Valentina Borràs s'expressa ballant, és de l'Institut Escola Daniel Magraner de Jesús Tortosa, i us demanaria que li fem un aplaudiment tots.
Fa falta més atenció del professorat per aturar el bullying i més implicació per aturar-lo. Pere Llorà.
Doncs som a l'Ofici d'Educar, Catalunya Ràdio, en temps de suplement. Seguim al Centre de Lectura de Reus i l'Institut Carles Vallbona també han participat d'aquest projecte de recerca, creació i servei, però no ens han pogut acompanyar avui aquí, però no ens hem volgut quedar sense sentir el que han fet. El seu programa és Vallbona dins la pantalla i en ell expliquen les conseqüències de l'ús de pantalles, dificultats per dormir, problemes de coll i d'esquena, depressió, ansietat, distraccions i accidents terribles, com atenció, ens diuen el cas d'una nena de 2 anys que la van atropellar i va morir mentre la mare mirava el mòbil. La Berta Mena ens explica si experimenten totes aquestes conseqüències de l'ús de les pantalles, si tenen restriccions als mòbils al centre i si els ensenyen a fer un bon ús de la tecnologia.
No experimento tot això, però hem escoltat molt parlar des de les notícies i des de les redes socials i coneixements. Però les nostres famílies ens diuen que deixem els mòbils, com fer un ús responsable des del seu punt de vista. Però és clar que necessitem utilitzar els mòbils per comunicar-nos amb amics que estan lluny o coses així. Després, a l'institut només ens diuen que guardem els mòbils, però no ens diuen com fer un ús bo dels aparells tecnològics.
Doncs a l'Institut Carles Vallbona entrevisten, entre d'altres, a la Gina, que els pares es queixen, que això segur que més d'un li ha passat, que dedica massa temps a la realitat virtual i que socialitza poc. Expliquen també el cas d'un jove que li van manipular la foto amb intel·ligència artificial i ho va passar malament. I fan un debat sobre els pros i els contres de la realitat virtual. Sentim a la Gabriela Rico.
Des del meu punt de vista, crec que hi ha molts pros, però també hi ha moltes contres. Per exemple, els pros, doncs, que podem parlar amb amics, podem fer fotos, i els contres, doncs, que depèn de com la utilitzem, doncs, podem fer doncs, coses que no s'han de fer, o ens quedem moltes estones tancades a l'habitació, no socialitzem.
I també entrevisten a l'Institut Carles Vallbona un professor que fa servir a les classes la realitat virtual per ensenyar astronomia i anatomia. La Gabriela i la Berta ens expliquen com els agradaria que fossin les seves classes.
A mi les classes m'agradaria que fossin més, que tinguessin més gamificació, que fossin més dinàmiques i que pues, jugant aprenem més i és més divertit anar a les classes. Per exemple, si una classe té més tecnologia, més jocs, més tot que té a veure amb la tecnologia, és com quines ganes d'anar a aquella classe. Si no, és una mica avorrit i no tens ganes d'anar ni d'estudiar.
Perquè depèn de com utilitzem la tecnologia, podem aprendre més. Per exemple, tenim un profe que fa servir molt bé la tecnologia a les hores de treball.
I ens diuen per acabar l'Institut Carles Vallbona que dediquem més temps, és un consell que ens donen a tots, eh? Que dediquem més temps a la vida real i menys temps a la realitat virtual. Si us sembla, tot i que no han vingut, fem un aplaudiment també per l'Institut Carles Vallbona.
Fent ràdio, notes el poder dels mitjans de comunicació. Abel Oller.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, Catalunya Ràdio, estem experimentant aquest poder, el sentiu, aquest poder dels mitjans de comunicació, el poder de fer ràdio. Tots l'heu sentit perquè tots heu fet un programa de ràdio i avui els vostres representants ens ho estan explicant. Seguim el nostre recorregut ara amb la Yaissa Rojas de l'Institut Puig i Ferreter de la Selva del Camp. Parlem, ja us ho hem dit diverses vegades, del món analògic versus el món digital, vist pels joves, la seva mirada. A la Selva del Camp l'han aplicat a diferents àmbits de la vida dels joves, com la moda, les festes, els deures i el futbol amb l'ús dels mòbils. Al vostre programa ens parleu, Yaissa, de com eren els deures abans i com són ara. Per començar, Yaissa, ets a favor o en contra dels deures?
Home, a veure, són importants sobretot perquè ens ajuden a repassar els continguts que hem fet a classe, però evidentment fa molt de pal fer-los. O sigui, jo quan arribo a la tarda a casa i dic, ostres, ara vaig a posar a fer els deures d'aquesta assignatura, d'aquesta altra, no sé què, i em fa molt de pal, però en el fons sé que sense passar-se, són importants fer-los per repassar el
que... Crec que ara has fet contenta els teus docents amb aquesta resposta que ens has fet tan bonica. Què ha millorat? Perquè fa, ara veiem la teva docent que fa que sí amb el cap. Què ha millorat dels deures? De com era? Perquè vosaltres heu fet aquesta cosa de dir com eren les coses abans, com són ara, no?
Sí.
Què ha millorat? Què ha fet la tecnologia? Com ho ha arreglat, això?
A veure, jo crec que el fet de poder obrir l'ordinador i dir, vale, a veure, m'han demanat que faci una redacció de tal tema. Puc buscar a internet molta més informació de forma molt ràpida, si em fa mandra llegir-ho, puc buscar un vídeo d'algú que m'ho expliqui en fonts fiables, i o sigui, és molt més fàcil, ràpid, i bueno, fa menys mandra, no, molts cops. Però també, o sigui, el que dèiem de que el nostre programa, de que poder escriure-ho i buscar-ho, doncs potser t'ajuda més a memoritzar-t'ho i no ser tan vago al final, no sé.
Veig que han sortit dues vegades la paraula mandra i la paraula pal, que són dos conceptes que costa afrontar el dia a dia, no? Tot i que una cosa interessant que dèieu i que això cada vegada ho diuen més els neurocientífics és que lo de la llibreta i d'escriure, que us ho fan fer, és important, no? Ho dèieu en el vostre programa i és que es veu que s'activa el cervell quan això passa, no? La tecnologia està molt bé, però res com escriure perquè el cervell torni a connectar.
Sí.
Clar, això sou conscients, no? Ja sé que fa pal escriure.
Ja.
Oi que fa pal?
No, sí, ho tenim clar.
Bueno, hi ha diverses coses. Llegir fa pal, escriure fa pal, però bueno, resulta que se'ns activa el cervell, no?
Sí, sí, sí.
I això està molt bé. Què més coses? També parleu, com ens havia explicat abans l'Eric, també parleu de és una constant, la compra digital, no? Sobretot els més joves, no? Vosaltres compreu, però a tu t'orientaré més la pregunta per una mica el que dèiem amb ell també, però aquesta necessitat de seguir la moda i els consells dels influencers, no?
Uh-huh.
Vosaltres sou una generació que... La vida, hi ha qui diu que us la dicta molt els influencers. Això és cert?
A veure, jo crec que, o sigui, si veiem que algú que té molts seguidors porta tal roba o vesteix de tal manera i tal, llavors al final s'acaba fent tendència o moda, el que sigui, llavors més gent ho utilitza, llavors dius, bueno, doncs potser per encaixar una mica més jo també ho utilitzo, o potser com que s'ha posat de moda, doncs inconscientment ho veus també més bonic del que si no estigués de moda veuries aquella peça de roba o el que sigui, llavors també, o sigui, jo crec que ens acaba influenciant una mica encara que no vulguem o no siguem conscients.
A qui segueixes tu?
D'influencers? No sé, els que més gent segueix aquí a Espanya, famosos i així, i gent...
Posa'm un nom, va, perquè jo em situï.
Home, no ho sé ara, un nom. No sé, és que...
Mira, et deixo temps per pensar-ho. Digue'm una altra cosa, és a dir, tu et veuries fent d'influencer, que la gent es fixés en tu per fer determinades coses?
Honestament, jo ho he pensat algun cop, a veure que m'estaria si fos influencer tal, però jo crec que moriria de vergonya, la veritat, o sigui, a més, realment, és que tan fàcil es posen en alguna polèmica o algo, a la mínima, cada dos dies hi ha una polèmica de que algú s'ha inventat què tal, ha trencat amb tal, o que si no sé què, o que li ha dit alguna cosa lleig a algú, i ja s'està com constantment aclarant que tu no has fet res, que no sé què, i jo crec que jo no podria...
De fet, sou vosaltres els que parleu dels cotis, no?, en el vostre programa, i aquesta atracció per saber coses de rumors, de xafaneries, de... quina és la gràcia de conèixer tot això, no?, i que a més tu dius es fa polèmica i que tu fins i tot hi veuries fent-ho, no?
Clar, clar. No, a veure, Jo crec que és una mica el que dèiem abans, que tots som una miqueta xafarders i, bueno, sona malament, però...
Però jo t'he de dir que abans també, quan m'ho deia, no ho pensava, eh? Quan un té tantes ganes de veure la vida dels altres, vol dir que la seva vida té poca...
Clar, és el que jo crec que fa una mica per avorriment, no tenim res a fer, doncs ven a veure, anem a veure aquest, què fa, qui li ha dit què i tal, i jo crec que sí, per avorriment i per xafarderia, jo crec.
No? I què us diuen els adults quan feu això? Que està bé, que perdeu el temps, què us diuen?
No sé, a mi la veritat és que no ho parlo molt amb els pares ni amb adults, però, o sigui, és la típica de no s'ha de fer, no està bé, no, o sigui, no cal jutjar els altres o posar-te en la vida dels altres, però al final jo crec que tots una mica ho fem, o sigui, de que, ai, que... O sigui, els pares també, a vegades, inconscientment, de que, ai, has vist que la Marta avui no estava tant amb la no sé què, i, o sigui... que tots som una mica xafarders.
Però, Lleïssa, bueno, quan algú t'ho fa a tu què penses?
No m'agrada, està clar.
Lleïssa, que avui no ha vingut tan alegre, avui, eh? Què li deu passar a la Lleïssa? Tu com et sents?
Clar, no, quan em passa dic, home, no sé, no m'agrada que parlin de mi, sisplau, no digueu res, no sé, no m'agrada. O sigui, que som conscients que està malament perquè si ens ho fessin no ens agradaria.
Però llavors, què és el coquet aquest que t'agrada parlar però no t'agrada que parlin de tu, no? Quina satisfacció es mou aquí?
La veritat és que no ho sé.
O potser perquè quan veus en el defecte de l'altre no veus el teu.
Suposo, també.
Ja pot ser, això. Sí. Clar, hi ha un programa a Catalunya Ràdio, sabeu, que es diu Que no surti d'aquí, que una mica va de coticotis d'aquests, no? Algú d'aquí el segueix, el coneixeu? No el coneixeu? Doncs jo, si us agraden els coticotis, diria que l'escolteu. Perquè és un programa que va bàsicament d'això. Més coses que parleu vosaltres del programa. Bueno, si abans em vols dir algun rumor d'algú
d'aquí, pots,
O si haguessis d'obrir una polèmica ara, sobre què l'obriries?
Uf, una polèmica ara, sobre què l'obriria? No ho sé, probablement que algun alumne hagi insultat algun professor o cosa així.
Ah, això dona vidilla?
Sí.
Ah, vaja.
En plan... Sí, a tal, l'han expulsat perquè li va dir això al professor, no sé què. Això, corre, uf, marrón.
Yeah. A veure, en el vostre programa parleu molt, com que avui el paraigües és aquest de la vida tecnològica o virtual i la vida real, parleu molt de com ens trastoca la nostra capacitat d'atenció i concentració als mòbils, no? Vosaltres us preocupa tot això? Teniu companys sense mòbil? I darrerament el que s'ha dit a tot arreu, que haureu sentit, és... Ara traurem els mòbils dels centres educatius. A veure, quants dels que esteu aquí esteu d'acord en que es treguin els mòbils dels centres educatius? Aixequeu la mà. Ara sentim unes certes rialles i atenció que hi ha 3 mans alçades, per tant, podríem dir que no hi ha unanimitat, 4 mans alçades, 5 mans alçades i 5 mans, són els docents alcen les mans. La resta, atenció, no hi ha mans alçades. Lleïssa.
Puc preguntar una cosa, això que has dit?
Sí.
Treure els mòbils al centre, et refereixes a que no el puguis ni portar o portar-lo i portar-lo a la motxilla tancat i...
Em refereixo a portar-lo i portar-lo a la motxilla tancat, ben tancat, i que no es pot obrir fins que no surtis del centre.
Això al nostre institut se suposa que és així.
Se suposa que és així? Aquest se suposa què vol dir? Espera, aclareix-me.
Si un professor no et mira, faràs el que et vingui de gust. Això no agrada sentir-ho, però és així. A qui li vingui de gust en un moment, mirar el mòbil mentre no ve el profe, ho farà o a mitja classe i que no el pillen. Això està clar, o sigui...
Ja.
No ens...
Si algú de la taula... Acier?
Ostres, nosaltres sí que és veritat que com t'enganxin el mòbil a la motxilla o a sobre, 3 dies expulsat cap a casa. O sigui, nosaltres ens van proporcionar unes taquilles expressament pel mòbil i cadascú té la seva clau i pobra de tu que t'enganxin amb el mòbil, pobra de tu, perquè justament volen evitar això, el fet de ara que no mira el profe, a veure què passa, quina hora és, que m'han enviat. Llavors, per evitar això... taquilles i com t'enganxin, pobra de tu.
A veure, que alcin el braç els que passi això al seu centre, que la que t'enganxin ja has begut oli. Atenció, veiem la meitat. La mica més de la meitat. Per tant, les restriccions de mòbils dels centres educatius realment estan començant a funcionar. Però, bueno, encara hi ha qui intenta colar que passi i que no ens enterem. Un altre tema ja per acabar amb tu, Lleïssa. També parleu de les festes i de la por que us gravin i ho pengin a les xarxes.
Sí, o sigui, perquè ara potser, o sigui, quan surts de festa molts cops doncs fas més el tonto i tu vols passar bé i no, potser fas coses que si estàs normal en l'entorn amb adults o el que sigui no faries. Llavors, clar, saber que potser aquestes coses que tu fas amb confiança amb certa gent, després ho pugui veure a tothom, ho pensi algú en un TikTok, en una història d'Instagram o el que sigui, doncs sí que és com, bueno, haig d'anar amb compte, em fa com cert respecte, però jo crec que també te n'oblides una mica perquè estàs amb els amics i dius, bueno...
Clar, perquè això no és un rumor, això passa. Algú de la sala, perdoneu, però és que em fa molta gràcia quan demano una cosa, algú de la sala coneix algú que li hagi passat això? Calci el braç? Que hagin agafat imatges seves que hagi penjat per les xarxes alguna cosa i n'hagin fet un mal ús? Bueno, potser són 10 persones. A Sier, 11. Així comptat a l'engròs. Per tant, la por hi és. Acabem, Lleïssa, amb una pregunta. Va, de què t'agradaria fer un programa de ràdio? A Catalunya Ràdio, va, fem-ho fort.
Jo ho vaig estar pensant i, o sigui, és molt complicat perquè tots tenim com diferents gustos i diferents coses, però crec que un tema que està bé i que jo crec que potser encara no, perquè potser encara som una mica petits, però que en general veig que comença a preocupar i tal, i que jo crec que almenys amb les meves amigues en parlo a vegades, és el fet de que ens sentim poc preparats per fer-nos adults. O sigui, ens ensenyen moltíssimes coses a l'institut i que estan molt bé i que són importants aprendre, però després tu surts de l'institut i dius, vale, m'haig de llogar un pis, haig de començar a pagar tal, haig de fer aquest paper i haig d'aprendre a signar coses, no sé què, i coses que no t'han ensenyat, que no tens ni idea de com es fan. Jo crec que tenir un lloc on puguis escoltar gent que parla d'això i que comenta estaria interessant, jo crec.
Aprendre a ser adults. Està bé. Segurament més d'un aquí voldria que hi hagués aquesta assignatura, no? D'aprendre a ser adults, amb lo bo i lo dolent que segurament té el fet de fer-se adults. Si us sembla, acabem aquesta part amb la Lleïssa fent un aplaudiment per l'Institut Puig i Ferreter de la Selva del Camp.
El dia a dia d'un adolescent té la intensitat d'una pel·lícula d'acció. Ariadna Martínez.
Doncs és possible que el dia a dia d'un adolescent tingui... Les vostres vides tenen intensitat, com la d'una pel·lícula d'acció? La tenen? Sí? Sí? Yassira, Eric, Valentina? Sí? Pues que, quina sort, que visqueu en una pel·li d'acció. Yassira, anem amb tu, de l'Institut Josep Tapiró de Reus. Els de quart d'ESO del Josep Tapiró de Reus han fet el programa FAS, Filosofia, Art i Salut Mental. Distingiu el món virtual del món real. De fet, aquesta és la pregunta, el paraigües que hem fet avui en aquest programa. Ho distingiu? Sí? No? És el mateix?
A veure, jo aquesta pregunta, sincerament, l'agafo amb pinces, ja que pot generar una àmplia varietat de respostes. Jo, personalment, penso que el món digital té una part real, perquè al final no és una cosa que sigui producte de la teva imaginació. A més, que avui dia ens suposa una gran eina. Ara, el que hi ha a les xarxes socials no és del tot real, si no és un desig, és allò que t'agradaria. I llavors, aquesta part sí que és producte de la teva imaginació. Llavors, això sí que no és real. Llavors, és aquesta part de que dins lo real hi ha una cosa que no ho és i dins del que no és real hi ha una part que sí que ho és. Llavors, per això ho agafo una mica amb pinces.
I com es pot trobar un equilibri entre això que ens dius, no? Aquest desig del que m'agradaria i el que és, i el que és la meva vida i la meva realitat?
Si sapiguessin fer-ho, els pares ja ho haurien aplicat amb nosaltres.
Yeah.
Perquè estan cansats de dir-nos nen, surt una mica, que estàs tot el dia amb el mòbil.
Yeah.
O hola, que estem aquí.
Sí, però vosaltres és el dia a dia, o sigui, els pares podem dir el que vulgueu.
Sí.
Però vosaltres heu de saber trobar, una mica tots ens ho heu dit, com es troba l'equilibri entre aquesta projecció del que els altres fan i del que jo voldria, i dels coti-cotis i el que sigui, i la meva vida real, no? I com ho feu? Quin equilibri trobeu?
Jo, per exemple, no tinc... Sí, jo l'Instagram el tinc no per mirar a la vida dels altres, sinó perquè ha passat amb la meva edat, amb els meus amics, que el WhatsApp s'ha quedat a segon pla. Llavors em responen abans per l'Instagram que no pas pel WhatsApp. Llavors l'utilitzo més com a mitjà de comunicació que no pas com a xafarderia. Llavors jo la meva vida estic bastant enfeinat perquè faig bastantes extraescolars, no paro quiet, llavors tinc dintre d'allò poc temps per donar-li a les xarxes socials. Llavors sí que és veritat que jo sí que estic bastant més equilibrat ara poder-li demanar a una altra persona que té molt temps lliure i sí que et diu, ostres, jo sí que estic molt pendent i no et sabria equilibrar-ho, però jo personalment sí que et dic, jo ho sé equilibrar.
Tu saps que els adults, en general, que ens alertem molt per tot, diem, oh, és que és terrible perquè us passeu tantes hores amb les pantalles i això és horrorós i esteu enganxats i sou uns addictes i tot això, diem, no?
Sí.
Però vosaltres viviu aquest món i forma part del vostre univers, no? I quin és el món que apareix allà? I si creus que això s'hauria de restringir o no, com us podríem ajudar a entrar en aquest món? Abans ella deia ajudar-nos a fer adults, no? Potser nosaltres hauríem de fer més coses que no estem fent per ajudar-vos a entrar i navegar per aquest món virtual.
Ostres, és que jo no sóc gens partidari de les restriccions.
Ah.
Perquè jo considero que l'ésser humà és... Saps allò del botó vermell? Dius, no toquis el botó vermell, què et passa? T'entren més ganes d'apretar aquell botó.
Yeah.
Llavors, jo penso que les restriccions l'únic que fa és incitar-te a fer aquella cosa. Llavors, agafant l'exemple...
Esteu d'acord que el botó vermell fa ganes de tocar el botó vermell? Taula? Sí? Tots teniu ganes de tocar el botó vermell? Sí?
Clar,
sí?
Jo agafant l'exemple que hem parlat abans del porno, que m'he quedat pensant,
sí.
Jo, per exemple, no restringiria el porno perquè trobaria la manera de tornar-ho a buscar. Ara, el problema del porno és el que s'ensenya als estereotips. Però si, pel contrari, ensenyéssim que allò no és real, no hi hauria cap problema. Si ens conscienciéssim que les xarxes socials, allò no és real, que són estereotips, doncs com els contes de fades, nosaltres ens ensenyen això des de petits, però nosaltres ja som conscients. O sigui, tu ja saps que no seràs una princesa, que no et vindrà un príncep per rescatar, o coses així.
Ja, però o sigui, aquesta consciència que tu ens parles, que és molt bonica, la té tothom?
Sí, no, és clar que no. Si no, el mòbil no seria tan perillós, l'intel·ligència artificial no ho seria, però hem de trobar la manera de trobar aquesta consciència, perquè si no acabarem molt malament, molt dependents i moltes altres coses perjudicials.
Com us comuniqueu per xarxes? És diferent de com us comuniqueu a la vida real? Aquesta pregunta es la podria fer a tots, eh? Jo sempre dic al meu fill, però no sé si estareu d'acord o no, sempre li dic... El que no siguis capaç de dir a la cara, mirant els ulls, no ho escriguis per xarxes. Esteu d'acord amb això? Algú està d'acord amb això?
Sí, tant. Jo
sí? Sí? El que escriviu per xarxes ho podeu defensar a la cara? O és diferent com es comuniqueu, com us relacioneu, no? El que tu ets capaç de dir-li a algú, no? Perquè les xarxes ens donen anonimat.
Ostres, jo sí que és veritat que les xarxes dic bastant el que diria a la cara. Poder sí que en persona sóc una mica més fred i potser... pots trobar que el missatge, si em trobes de bon humor, et digui alguna cosa bonica. Això és l'únic que et puc dir.
Sí, però després... Si vull que em diguis coses boniques, t'he d'escriure per xarxes.
Sí, m'ha costat.
I en canvi, a la cara seràs...
Sóc una mica més, més fred. Però...
Us passa la resta, Lleïssa? Tu canvies?
Jo sí.
Tu ets més què per xarxes?
No, però sí, també, perquè sí, és més fàcil dir coses boniques.
Boniques o dolentes, també?
No, dolentes no, perquè em fa vergonya.
Ah, sí, però les xarxes sou més dolços i més amables i més bonics.
Home, hi ha molta gent que no, eh? Però no sé, a mi no.
Valentina, per xarxes canvies?
Igual, perquè més que res és perquè en persona em fa vergonya.
Ah,
sí. Sí, sí.
I l'Eric?
Jo també, igual. És més fàcil dir coses boniques per les xarxes.
Ai, que bonics que sou. O sigui que, si vull sentir coses boniques de vosaltres...
Sí, m'hauràs d'escriure.
Molt bé. Clar, tenim un altre representant de l'Institut Josep Tapiró, que és l'Alan Piñeiro. L'Alan Piñeiro, li farem la mateixa pregunta que li fèiem per començar a la Sier. Alan, per tu això del món virtual i el món real és el mateix o és diferent? I quines diferències hi ha?
Jo crec que és bastant diferent, ja que, en plan, sí que hi ha un equilibri entre els dos, com ja ho ha dit la Sier, però, per exemple... En el món virtual quasi tot és perfecte, saps?
Mm.
No hi ha res... Bueno, sí, però no hi ha res que ho busquis i et sortirà el resultat que has buscat, no sortirà una altra cosa. Però, clar, en la vida real et pots trobar una situació on veus un noi que s'ha fet mal, que s'ha trencat la cama, clar, que... Un altre està plorant, saps? En el món virtual no pots trobar allò.
Clar. Per tant, sí, hi ha diferències, però pel que veig tendiu a buscar la perfecció, el desig i les coses boniques, eh? Però sabeu que a la vida també hi ha dolor, dificultats, caure's i trencar-se el peu, el braç i algunes coses més, clar, no? Sembla que Al final, res és tan idíl·lic com surt a les xarxes, Asier.
Ostres, jo crec que ara, en aquestes edats principalment, és quan més ens ho trobem, aquest dolor constantment. O sigui,
sí?
Jo penso, i ma mare m'ho diu, ma mare em diu que l'època així més dolorosa que més va patir va ser les nostres edats, que és la més complicada, perquè a sobre t'estàs desenvolupant, experimentes coses noves, i és quan més risc tens de fotre't un bon cop.
Valentina, el teu dolor quin és? No en tens cap?
No, diria que no.
No? Eric? Algun dolor? El peu, el dit,
no.
L'orella?
No.
No? Algun dolor a l'ànima, al cor?
No.
No?
De moment no.
No? I a Isa, algun dolor?
Jo sí, la veritat és que jo sóc com molt autoexigent a mi mateixa en temes d'institut i tal. Llavors és com que sempre estic molt nerviosa de fer-ho malament, de que m'equivoqui, de que em diguin alguna cosa, Llavors és com sempre constantment això, llavors acabes patint, no? O sigui, saps que no, que has d'estar tranquil i que tal, però uf, és molt difícil.
Doncs hi ha dolor i hi ha alegria a la vida, per sort. Si us sembla, fem un aplaudiment per l'Institut Josep Capiró de Reus, també. Doncs, fet aquest aplaudiment, no m'ha acabat encara. Ara ve la part de debò, que és la part que ells són els periodistes. I jo els he dit abans d'entrar dues coses. Podeu fer una pregunta a algú dels que hagi participat al programa, o bé, us deixo fer avui perquè tinc un bon dia, una pregunta a mi, que pot ser professional, pot ser personal, el que us doni la gana. Llavors, imagino que teniu les vostres preguntes i és temps, ara mateix sou vosaltres els periodistes. Eric, pregunta...
Jo et volia fer una pregunta a tu, que moltes vegades et deuen haver preguntat què és el millor de treballar a ràdio, però jo et vull preguntar què és el pitjor de treballar a la ràdio.
Què és el pitjor de treballar a la ràdio? No hi ha res pitjor. Treballar a la ràdio és excepcional. No hi ha res dolent de treballar a la ràdio. Perquè has de pensar que jo sóc oient de ràdio i llavors visc la ràdio com a oient i com a creadora de ràdio. Llavors, jo no li veig res dolent a la ràdio. Em sap greu dir-t'ho, eh? O sigui, que us convido tots a treballar a la ràdio. De fet, el dia que nosaltres ens retirem, vosaltres fareu la ràdio. Per tant, no hi ha cap defecte, eh? La ràdio, no, em sap greu, no te'n puc dir cap.
Així com altra gent, creus que arriba, dius, ostres, ja torna a tocar a treballar,
no.
Tu vas
feliç.
Contenta.
Feliç.
Sí.
Feliç. És una feina que et permet comunicar... fer arribar veu a la gent sobre les coses que creus que són interessants, expressar-te, sentir els adolescents, escoltar el seu univers, els seus interessos, les seves preocupacions, les seves pors, les seves passions. Què més voleu que això? De què t'agradaria fer un programa de ràdio, tu?
Doncs no ho sé, no ho he pensat mai.
Ah, doncs mira, vés-ho pensant i en acabat ens ho dius. A veure, alguna pregunta més?
No sé, jo parlant-ho ara amb l'institut, hem pensat la pregunta de que ens agradaria saber com ha sigut el teu punt de vista des de com, o sigui, com has viscut treballar amb els instituts i fer aquest programa de ràdio.
Doncs la veritat és que m'agrada molt perquè, primer, perquè veure com alguns de vosaltres us heu enamorat de la ràdio, jo crec que és el gran regal que podem rebre. O sigui, a través d'aquests programes de ràdio estem coneixent què penseu, què us agrada i què no us agrada. I jo crec que una cosa que hem de fer els adults és escoltar molt bé què penseu, com sou, perquè moltes vegades és molt fàcil dir els adolescents són i abans de nosaltres qualificar com sou, és millor escoltar millor com sou, no? Llavors, jo estic aprenent molt amb vosaltres. M'agrada molt escoltar-vos. Llavors, ara mateix et diré que us feu un aplaudiment a vosaltres mateixos. Vinga. Pregunta, qui queda? Asier, pregunta.
Doncs a tots nosaltres ens has preguntat sobre aquesta consciència a l'hora de l'ús de les xarxes socials, del món analògic versus món digital, però m'agradaria demanar-te tu què en penses d'aquesta consciència.
Jo la consciència intento treballar-me-la cada dia quan agafo el mòbil i dic fins aquí. És a dir, els límits són essencials en tota la vida, però sobretot amb la tecnologia. Però us he de dir que el meu fill petit l'altre dia em deia «Mama, per què no fas un programa sobre posar límits a la tecnologia? Deu ser que veu alguna cosa, no?» Tots tenim aquest problema i entre tots hem de reflexionar i veure com ho resolem, no? Perquè la nostra vida com diem en aquest programa, està barrejada entre lo virtual i lo real, no? I estem aprenent tots, els adults també, a gestionar-ho. Alguna pregunta més?
Sí. La meva pregunta ja és en general, en plan, per a tots.
Tots, i tots l'hem de respondre.
Bueno, o els representants.
Vinga, els representants. Fes-ho.
Sent sincers, i no per quedar bé, què va ser el primer que vau pensar al saber d'aquest projecte?
Vinga, ara ve quan ens ensorren el programa. Va, endavant. Podeu dir el que vulgueu, no passa res. Sí, sí.
Doncs jo, la veritat, va ser veure el programa i jo, sincerament, jo estava encantat perquè a mi aquest món m'agrada moltíssim. O sigui, jo si pogués, i segurament tiraré cap a periodisme, a mi m'agrada molt. Llavors, veure una altra oportunitat, perquè és la segona vegada que estic aquí amb l'Elisabet, doncs jo de cap cap allà. Llavors, encantat.
I Aïssa?
A veure, jo al principi sí que vaig dir a veure de què va tot això
a veure.
O sigui, si m'agradaria i no. Però sí, la veritat és que està bé, o sigui, no, al final és una mica com xerrar així, com... No sé.
Molt bé. Eric, quedes tu i acabem.
Jo, pues, la veritat, no sé, no sabia si m'agradaria, era, a veure, anem a provar, a veure com és, però m'ha sorprès cap a bé.
Vale, de l'1 al 10, quin li posaries? Ai, no, que ara ja no es posen notes. No. Doncs no cal que diguis res. T'ha agradat i ja està. Estupendo! Doncs fins aquí avui aquest programa especial de l'Ofici d'Educar. La setmana vinent jo us explico el que farem. La setmana vinent farem una tertúlia de mestres savis que parlarem de PISA, que no se n'ha parlat encara gaire, eh? Us podia haver preguntat sobre PISA i tot això que es diu, que si teniu uns resultats que no són bons, però avui això no ho hem preguntat. Us deixem amb Xocolatina de Figaflaues, de Tallets i Julieta. I sempre diem una cosa quan acabem aquest programa. Sigueu lúdics, sigueu positius i sigueu alegres i una mica d'empatia per salvar el món. Això és el que afegim, no? L'empatia és molt important. I també en aquest cas, i a vosaltres, sobretot que tingueu sentit de l'humor i sentit comú per entendre i per tenir paciència amb els vostres adults, els pares, les mares i els docents, que a vegades som com som, però us estimem molt. Gràcies al Centre de Lectura de Reus per haver-nos acollit i a tots i a totes els que heu fet possible aquest programa de ràdio, la Lola, el Pep, el Josep, l'Arnau, les Núries, la Rosa, tots els docents i alumnes, i tots els alumnes, penseu el que us he dit abans, eh? Sou el present, segurament, i el futur també de la ràdio, perquè heu estat capaços de fer un programa de ràdio i Catalunya Ràdio i l'Ofici d'Educar us hem volgut escoltar. Doncs dit això, fins la setmana vinent i acabem amb un aplaudiment.
Menjar-me, nena. 24/7 per fotre la cullera. Nyam. És que no vol fer temes amb mi.